Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Vladimir Putin està com un toro malferit. Les seves embestides són més perilloses i no sabem si és perquè està sentint el dolor d'un possible final i les coses no li estan anant com preveia, o realment ataca perquè vol cornejar com sigui. La retòrica d'ahir de Vladimir Putin va ser bèl·lica. Això ja no és una pel·lícula d'aventures, això ja va de guerra. I ja no ens interessa només per si tindrem calefacció a l'hivern, si haurem de passar el Nadal sense llums al carrer o si ens haurem de moure caminant en lloc de posar benzina al cotxe. Això va d'un autòcrata que ara és un perill. Fa uns dies una quarantena de consellers de Moscou i de Sant Petersburg ja van exigir que Putin sigui jutjat per altra traïció en un platòric exercici polític de dissidència. Ara és la població qui protesta amb manifestacions massives i amb detinguts mentre la gent busca en massa sortir del país com sigui. Tant que un vol en avió de Moscou a Istanbul ja costa més de 9.000 euros. Rússia mostra només bitllet d'anada. Rússia mostra al món una política hostil, lletja, agressiva i militarista. I la percepció és que a Putin no li val només atacar Ucraïna. Vol sotmetre a tot Occident i, si és amb l'amenaça nuclear, que no pari la música. A diverses generacions ens han posat en pantalla gran i aquí al costat, per primer cop, perquè la clau és que sigui aquí al costat, una pel·lícula bèl·lica basada en fets reals. Són les 8 i un minut, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dijous 22 de setembre del 2022.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat, ara al matí amb alguns ruixats cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda també al voltant del Pirineu, el Montseny o muntanyes de Prades. Baixen les temperatures diurnes a Ponent, al Sud i al Pirineu.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, situació més fluida ja a la C31 en sentit sud des de Badalona per un accident que havia fet tallar part de la calçada i encara queden 4 quilòmetres de retencions en aquell punt. I més enllà d'això, també especialment congestionada aquesta hora l'entrada a la Via Augusta de Barcelona des de la C16.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Rússia s'assumeix encara més en la inestabilitat després que Vladimir Putin anunciés una escalada militar a la guerra d'Ucraïna. Milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats de Rússia per protestar per la cridada a files de 300.000 reservistes per fer front a la contraofensiva de Kiev. La policia va reprimir les manifestacions que van acabar gairebé amb 1.500 detinguts. A més, la negativa a sumar-se a la guerra, que Putin continua anomenant operació especial, ha provocat una fugida del país per terra i per aire. De fet, els preus dels bitllets d'avió es van disparar ahir i els menys afortunats han buscat a internet maneres d'evitar el front. Ara ho expliquem, això de portes endins, però de portes en fora, l'anunci de Moscou ha provocat la reacció de la comunitat internacional, que no es quedarà de braços creuats davant l'amenaça de Vladimir Putin, que assegura que està disposat a fer servir tot el seu arsenal, també el nuclear, deia, per defensar els interessos del seu país. Ucraïna demana Maduro, Europa ja estudia més sancions i l'OTAN ho interpreta tot com una fugida cap endavant de Putin. Aquesta diríem que és la fotografia general, però anem-la desgranant. Tot va començar ahir al matí quan Vladimir Putin va anunciar que mobilitzarà 300.000 reservistes per anar a lluitar a Ucraïna. Una decisió que no té precedents des que Rússia es va mobilitzar per frenar les tropes nazis d'Adolf Hitler. Entre la població russa, però, cada vegada creix més el nombre de persones que ho veu, no com una defensa davant d'Occident, sinó com un atac amb enormes riscos. Les mobilitzacions d'aquesta nit i matinada han fet sortir al carrer desenes de milers de russos. La majoria no han estat manifestacions com a tal perquè era impossible agrupar-se als carrers i, malgrat això, segons diverses ONGs, hi ha vora 1.500 detinguts que podrien enfrontar-se, atenció, a penes de presó de fins a 15 anys. La majoria dels arrestats eren als carrers de Moscou i de Sant Petersburg, les dues grans ciutats russes. A més de les protestes, l'anunci de Putin també ha provocat que s'hagin encarit i gairebé exhaurit els bitllets per marxar de Rússia amb avió cap a les poques destinacions possibles, com ara Armènia o Turquia, que no exigeixen cap visat. Estem parlant de que ahir es va contemplar com vols a Abu Dhabi o vols a Istanbul, tenien un preu de 9.100 euros només al bitllet d'anada. 9.100. També hi ha hagut cues quilomètriques per sortir cap a Finlàndia per carretera. I els que no han pogut sortir estarien buscant excuses a través de Google. La companyia explica que s'han disparat cerques des de Rússia, com ara com trencar-se un braç o peus plans. Corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo.
La policia no només detenia els que cridaven no a la guerra, sinó també ciutadans que simplement estaven en els carrers on s'havien convocat les protestes. En cap moment hi va haver manifestacions com a tal, i és que nombroses unitats del SOMON, els temuts agents antidisturbis de Rússia, ocupaven el centre de Moscou i d'altres ciutats importants del país, impedint que en cap moment hi hagués una gran concentració de persones. Va ser la reacció ciutadana a la crida de Putin a una mobilització parcial, el que significa que fins a 300.000 reservistes seran cridats per anar al front de batalla, a Ucraïna. Enmig de l'escalada bèl·lica hi ha una nova onada de russos que estan pensant en abandonar el país, fins al punt que els preus dels vols a Istanbul i Dubai, dues de les poques destinacions internacionals on poder fer escala des de Rússia, es van disparar ahir fins als 9.200 euros. I és que els reservistes que es neguin a anar al front a lluitar s'enfronten a penes de presó. Ahir, fins i tot, segons Google, es van disparar les cerques sobre com trencar-se el braç un mateix, una excusa dolorosa per no anar a la guerra, però que pot salvar la vida.
L'adhesió de Putin també ha agafat bona part dels representants mundials de Nova York, coincidint amb la cimera de les Nacions Unides. I allà, aquesta matinada, ha intervingut el president ucraïnès. Més enllà de denunciar les accions de Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky ha exigit a l'ONU que també es mulli i prengui urgents mesures.
So long as the aggressor is a party.
Mentre l'agressor continuï formant part dels òrgans de decisió de les organitzacions internacionals, cal aïllar-los, com a mínim, fins que s'acabi l'agressió. Prohibiu-los votar. Traieu-los el dret a veto. Castigueu a l'agressor de les institucions.
In order to punish the aggressor within the institutions.
El president ucraïnès també ha demanat a les Nacions Unides que es creï un tribunal especial per castigar Rússia per la seva agressió a Ucraïna, perquè Putin, vegi, ha dit que el món els farà assumir responsabilitats. I a més de Zelensky, també ha parlat el seu assessor de la presidència, Mykhailo Podolyak, que ha exigit a la resta d'estats amb armament nuclear que adverteixin Rússia que si ataca Ucraïna amb aquestes eines, ells també ho faran contra les instal·lacions d'armament russes com a represàlia. Les noves amenaces de Vladimir Putin han fet créixer la preocupació a la Unió Europea. Brussel·les ja ha dit que caldrà aplicar més sancions a Moscou, i aquesta matinada els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea s'han trobat a Nova York i han intentat concretar quines seran aquestes restriccions. Segons l'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, els estats han acordat focalitzar-les en el sector tecnològic i apuntar directament a particulars, tot i que no ha donat més detalls perquè et diu encara cal tancar l'acord a nivell global. A banda, els ministres d'Afers Exteriors també s'han compromès a continuar enviant armament a Ucraïna fins que sigui necessari. Per la seva banda, l'OTAN veu les paraules del president rus com una mostra de debilitat i un intent a la desesperada d'intentar guanyar la guerra. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
L'amenaça de Putin d'un atac nuclear va encendre totes les alarmes a Europa. L'OTAN creu que és una escalada perillosa del conflicte, però ahir va voler treure ferro a l'assumpte i enviar un missatge de tranquil·litat. De moment, no veuen signes que Moscou tingui intenció de fer servir aquest tipus d'armes. Ho va explicar el mateix secretari general de l'Aliança, Jens Stoltenberg.
It's not new, as he has done it many times.
Això no és nou, ja ho ha dit moltes vegades abans, però sap molt bé que una guerra nuclear no es pot lluitar ni guanyar. Tot i així, no hem vist canvis en la seva posició nuclear, però seguirem la situació de molt a prop i continuarem vigilants.
Per la seva banda, la Unió Europea creu que aquestes paraules demanen aplicar ja una nova ronda de sancions contra Rússia. Seria el 8è paquet des de que va començar la guerra. Brussel·les, però, creu que tot plegat es tracta d'una maniobra per distreure l'evidència que Moscou està fracassant en aquesta guerra i que Putin està cada vegada més sol.
I des dels Estats Units, Joe Biden insta la comunitat internacional a actuar. Diu que Putin ha violat descaradament la Carta de les Nacions Unides i qualifica d'irresponsables les amenaces nuclears.
A nuclear war can't...
Una guerra nuclear no es pot guanyar i mai s'hauria de lluitar. I els 5 membres permanents del Consell de Seguretat vam reafirmar aquest compromís al gener.
Just reaffirmed that commitment in January.
Biden també ha demanat limitar el dret a veto al Consell de Seguretat de les Nacions Unides per evitar que l'òrgan es vegi bloquejat per Rússia. Però aquest anunci sense precedents de Vladimir Putin no només fa créixer les crítiques del bloc occidental, sinó que també fan maniobrar els grans actors que fins ara s'havien posat de perfil amb la guerra engegada per Vladimir Putin. I aquest moviment és molt important. La Xina s'ha desmarcat de l'estratègia de Putin. El portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès ha deixat clar que rebutja la mobilització militar i les amenaces nuclears de Vladimir Putin en poques frases, però molt clares. Ha demanat diàleg i donar suport a tot esforç que dugui a una resolució pacífica. I ha insistit que cal respectar la integritat territorial de tots els països, també Ucraïna, i alhora entendre les preocupacions legítimes de tots els països en referència a Rússia. Les declaracions d'ahir de Vladimir Putin coincideixen amb l'avenç de l'exèrcit ucraïnès que continua rebent armament d'Europa i formació per fer-lo servir per part dels exèrcits europeus. L'Espanyol té des d'aquesta setmana una vintena de militars ucraïnesos de visita per aprendre a fer anar alguns aparells amb tecnologia punta de l'OTAN. Els últims van arribar a la nit de dimarts a dimecres en un vol on també hi havia ferits. Espanya continua cedint material militar a Ucraïna, però amb molt secretisme. Entre aquest material hi ha bateries antiaèries i vehicles blindats. Fons del Ministeri de Defensa del Govern d'Espanya són taxatives sobre Putin. Ara és més perillós perquè està perdent. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, tot plegat forma part de la missió de l'OTAN. Des d'ahir una vintena de militars ucraïnesos reben una formació explícita per armes de nova generació. El problema és que s'envia material cap a Ucraïna, però ningú sap com funciona. I l'exemple clar en són els vehicles M113. Són blindats, els tancs de tota la vida, però moderns. També passa el mateix amb les bateries antiaèries. Si ho han explicat fons del Ministeri de Defensa, que van més enllà en la nova situació oberta per Putin aquestes últimes 24 hores. Aquestes fonts, en contacte amb el comandament de l'OTAN, expliquen que Rússia no ha fet cap moviment amb l'armament nuclear. I sobre els reservistes, sostenen que és l'única manera d'aixecar la moral perquè Rússia està perdent la guerra, entre d'altres, per la falta d'armament terrestre que està totalment obsolet. El gran dubte i sorpresa, i això el Ministeri no en té explicació, és el per què Vladimir Putin no fa servir l'armament aeri. Ningú ho sap respondre.
Sigui com sigui, l'escalada del conflicte aboca tota Europa a un hivern complicat perquè hi ha estats que depenen majoritàriament de l'energia de Rússia. Ho reconeixia la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera.
El abastecimiento en España está garantizado. Es un invierno complicado en aquellos países que tienen un nivel de exposición muy alta, con importaciones del gas ruso, de otros combustibles, es decir, países del centro y del norte de Europa, como Finlandia, como Alemania, como Austria.
Per cert, que també ha explicat la ministra que estan estudiant incloure consells per estalviar electricitat a la mateixa factura de la llum. Els diaris de tot el món avui posen el crit al cel amb les últimes amenaces de Vladimir Putin. Tots, excepte, evidentment, la premsa russa. Sergi Ambudio.
Els diaris russos, efectivament, fan front comú amb el discurs oficial. El diari Komsomolets, per exemple, adverteix que els que intenten fer xantatge al país amb armes nuclears han de saber que la rosa dels vents també pot girar la seva direcció. O el Pravda, per exemple, que llegim, no queden llacunes morals ni legals per a la covardia. Si cedim un pam, l'enemic no s'aturarà, ningú ens perdonarà la debilitat. Més enllà de Rússia, el New York Times opina que un Putin acorralat és més perillós que mai. El Washington Post creu que Ucraïna i Occident han de mantenir la pressió davant la desesperació del president rus. El Regne Unit, el The Times, qualifica de provocació l'amenaça nuclear de Putin i reclama a l'OTAN que redobli el seu suport a Kiev. I a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine parla de xantatge de Vladimir Putin i Der Spiegel alerta que darrere del que pot semblar un signe de debilitat hi podria haver un risc real d'atac nuclear.
Els diaris de Madrid també es creuen les amenaces de Putin. Jordi de Planell.
Ai, el País, Maria Sauquillo avisa que les paraules de Putin es podrien considerar només un embat, però la guerra a gran escala ha demostrat que no es poden llegir les seves decisions amb patrons racionals, diu. A l'editorial El Mundo veu Putin acorralat i, per tant, encara més perillós, però confia que amb la mobilització els russos deixin de veure la guerra des de la barrera i que la imatge de taüts arribant a Moscou canviï la percepció d'una societat afogada per la propaganda. L'ABC defineix les amenaces de Putin com apocalíptiques i temibles, però s'ha de recordar, diu, que les fa algú fracassat en l'intent d'aixafar un país molt més petit que el seu. La Razón alerta que Putin empenya el món cap a l'abisme i demana assumir i preparar-se pel fet que estem exposats a qualsevol amenaça abans que el Kremlin perdi la guerra. I finalment, l'Espanyol demana prendre seriosament el president rus i recorda que ningú és més perillós que un tirà acorralat.
I a casa nostra, les imatges de les protestes a Rússia protagonitzen totes les portades dels diaris que destaquen aquest punt d'inflexió a la guerra d'Ucraïna, en Alfonso.
A La Vanguardia, Jordi Juan escriu que la decisió de Putin de mobilitzar reservistes és la confirmació definitiva que la invasió d'Ucraïna està sent un fracàs i afegeix: no hi ha res escrit sobre el que pot passar a Rússia en els propers dies. L'Ara vaticina que les protestes a Rússia poden provocar un gir en l'evolució de la guerra que ha començat a espantar també els ciutadans russos. El periòdico Jesús Núñez Valverde creu que Putin torna a equivocar-se i que amb prou feines pot amagar la seva inquietud amb un forçat discurs entre victimista i amenaçador. El Punt Avui, Raül García escriu que Putin no té cap sortida fàcil per abandonar una campanya militar en la qual no havia previst tanta resistència. I el Nació Digital, Ferran Casas, diu que ara la guerra ja és un afer intern a Rússia i lamenta que la paraula pau està desterrada.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista del Planta Baixa de TV3 i col·laboradora del Món RAC1, Cristina Solies.
La guerra d'Ucraïna finalment ha arribat a Rússia. A partir d'ara, els ciutadans ja no la veuran només per televisió, sinó que hauran de conviure amb la por que els envina al front. Aquest gir serà un termòmetre de la societat russa. Fins avui, els combatents morts provenien de regions pobres, a milers de quilòmetres de Moscou i Sant Petersburg. Ara bé, les primeres protestes ja mostren el descontentament de part dels russos a les grans ciutats. La reacció social a mitjà termini és difícil de predir, com també la de les elites que sostenen el Kremlin, però seria ingenu pensar que res d'això pugui fer trontollar el règim. Sigui com sigui, la mobilització civil prova que el fracàs militar de Putin és més gran del que ell reconeix. L'amenaça nuclear també revela nerviosisme, perquè està jugant la carta més alta, el comodí de la por, quan no ha pogut guanyar amb cap de les altres mans. Però alerta, perquè un Putin acorralat, fora i dins de les seves fronteres, és encara més perillós, perquè si una cosa ha deixat clara des del primer dia és que no està disposat a perdre aquesta guerra, costi el que costi.
La guerra ucraïna ha contribuït a disparar la inflació a molts indrets del planeta. Per mirar de contenir-la, la Reserva Federal dels Estats Units ha tornat a pujar per cinquena vegada els tipus d'interès fins a la xifra més alta dels últims 14 anys. Aquest cop la crescuda ha estat del 0,75%. D'aquesta manera, el Banc Central Nord-Americà situa els tipus d'interès entre el 3 i el 3,25%. L'anunci ja s'esperava, i és que la Reserva Federal té la intenció de continuar pujant els tipus. Fins a finals d'any podria fer-ho, fins a arribar al 4,4%. I encara en plana internacional, a banda de Rússia, tenim el focus molt posat a Itàlia. Queden només 3 dies per les eleccions legislatives, i el partit que lidera les enquestes, poca broma, perquè això ja no estem parlant del nord d'Europa, sinó que estem parlant d'aquí al costat. La ultradreta de Germans d'Itàlia, amb Giorgia Meloni com a candidata, té tots els números de la rifa per ser qui governi el país. Però ara està en el centre de la polèmica, en aquest cas per la salutació feixista que va fer en un funeral un dels consellers del partit a la Llombardia, que ha fet allò del "más difícil todavía" i ha assegurat, atenció, que la salutació feixista no té res a veure amb el feixisme. Es posen interessants aquestes eleccions. Anem a Roma amb la corresponsal de RAC1, Anna Buch.
No és un conseller qualsevol, es tracta de Romano La Russa, que és germà d'Ignazio La Russa, un dels fundadors de Germans d'Itàlia i molt proper a Giorgia Meloni. Ell defensa que, malgrat que pot ser inoportú per haver-ho fet a pocs dies del vot, es tracta d'un ritual militar que, segons diu, no té res a veure amb el feixisme. A un vídeo que ja s'ha fet viral i apareix amb altres participants al funeral alçant el braç. La Russa segueix el partit, però en canvi Germans d'Itàlia ha suspès un dels seus candidats després que la premsa hagi trobat uns comentaris de fa 8 anys a les xarxes socials on elogiava Hitler com un gran estadista. Tot plegat no va gaire bé a Meloni, que tot i que la seva joventut admirava Mussolini, ara està fent un gran esforç per convèncer l'opinió pública que renega del feixisme.
8 i 18 minuts. Continuem els apunts aquí al Món RAC1. Pere Aragonès ha fet un cop de puny a la taula davant la guerra fiscal impulsada per Madrid i reblada ara per Andalusia. El president acusa el Partit Popular de fer catalanofòbia fiscal amb l'ofensiva de la Junta Andalusa per atreure inversions de Catalunya. El president ha saltat davant dels anuncis de Juanma Moreno Bonilla de rebaixar l'impost del patrimoni i d'obrir una oficina a Barcelona per captar capitals catalans. Demana Alberto Núñez Feijóo que tregui les mans de Catalunya. N'ha parlat en l'últim dia del viatge oficial als Estats Units que està seguint l'enviat especial de RAC1 a Washington, Marc Martínez Amat.
Aragonès alerta que les amenaces del PP impliquen treure llocs de treball de Catalunya per portar-los a altres punts de l'Estat. Però darrere d'aquesta ofensiva fiscal de les comunitats populars, el president hi veu l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo per tombar el PSOE i li demana que, si vol esgarrapar vots, es dediqui a remuntar afrontar els resultats magres del seu partit a Catalunya en comptes d'atacar els catalans.
Jo el que demanaria és que no s'usi de nou ara la catalanofòbia fiscal per intentar treure vots en una batalla que no és ni Andalusia ni a Madrid. És la batalla per la Moncloa en la qual està el PP. Que el PP de Feijó deixi d'utilitzar Catalunya. Ens utilitzen la llengua, utilitzen el nostre sistema fiscal. Ara utilitzen les empreses catalanes. El Partit Popular que tregui d'una vegada per totes les seves mans de Catalunya i que deixin d'atacar la prosperitat econòmica de Catalunya, que vol dir els llocs de treball dels catalans.
El president ha aprofitat l'últim dia del viatge per reunir-se amb un congressista de Califòrnia, el Capitoli, diu que li va explicar la situació de Catalunya amb la taula de negociació i va compartir la inquietud per l'espionatge de la dissidència política en Pegasus, que considera un problema global.
Jaume Giró, mentrestant, ha posat el crit al cert per la decisió del president d'Andalusia d'intentar captar empreses catalanes. El conseller d'Economia creu que s'ha de tenir molta barra per abaixar impostos quan el sistema de finançament els va clarament a favor.
Catalunya redistribueix cap a la resta de territoris. Andalusia és receptora. Jutgin vostès mateixos si té sentit que una comunitat receptora es dediqui a rebaixar impostos i a fer competència fiscal agressiva.
I avisa que aquestes praxis l'únic que fan és revifar l'independentisme. Això mentre Juanma Moreno insisteix que Andalusia té una política fiscal molt més llaminera i que se la Generalitat cus a impostos als catalans, és normal que els empresaris d'aquí es plantegin marxar allà. El president de la Junta del PP ho deia a la COPE.
Un gobierno que ha convertido a Cataluña en un infierno fiscal y que ahora resulta que le molesta que desde Andalucía, curiosamente desde Andalucía, que tenemos una fiscalidad mucho más baja que la que tiene Cataluña, hagamos una invitación a una tierra que es hermana, una tierra con la que tenemos unos vínculos históricos, culturales y sociales desde hace muchos años. Yo lo que hago es una invitación amable.
Avui forma part d'una ofensiva fiscal del PP que s'estendrà a les autonomies on governa amb la vista posada a les eleccions del maig de l'any que ve. Per exemple, llegim al Mundo que Múrcia se sumarà a Andalusia i Madrid i aprovarà avui una rebaixa d'un 4,1% de l'IRPF als que cobren menys de 60.000 euros. A banda, també estudiarà eliminar l'impost de patrimoni i bonificar el de successions. De la seva banda, Castella i Lleó i Galícia de moment no rebaixaran l'IRPF, però sí que en reduiran els tipus, sobretot el tram que afecta les rendes més baixes. Sigui com sigui, els experts dubten de l'efectivitat de la rebaixa de l'impost de patrimoni per atraure inversions. A parer dels tècnics d'Hisenda, no servirà per res. El País explica aquest matí que els tècnics encarregats de la recaptació d'impostos recorden que hi ha factors molt més importants relacionats amb les oportunitats laborals o amb la situació personal per fer el pas i deslocalitzar inversions. Això mentre el govern d'Espanya mereja la Portiu ara amb la necessitat de trobar mecanismes que harmonitzin els impostos a totes les comunitats autònomes. Dimarts, el ministre Escrivà, segur que ho recordareu, parlava de recentralització d'impostos. Tot el govern espanyol se li va llançar al damunt i va negar que aquest debat estigui obert. Doncs bé, ara el que asseguren és que sí que busquen un mecanisme perquè els impostos no puguin ser la nit i el dia segons el territori. Armenteres.
Sí, l'objectiu és clar, evitar la competència fiscal entre comunitats i amb una advertència que les autonomies no poden demanar més diners al govern espanyol queixant-se de falta de finançament i en paral·lel renunciant a cobrar impostos cedits, que és el que fan Madrid i Andalusia. Això sí, María Jesús Montero ahir no parlava de terminis per afrontar tota aquesta harmonització.
Lo que tenemos que evitar es que se produzca un dumping fiscal, es decir, una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido determinadas figuras fiscales. Entre otras razones, porque luego se le pide dinero al gobierno de España cuando uno, en el ejercicio de sus competencias, está bajando la recaudación.
A més, adverteix que no pot ser que el debat a tota Europa sigui el de tendir a harmonitzar impostos, que els països es vigilen entre si per evitar rebaixes fiscals discriminatòries que perjudiquin estats veïns i que Espanya, el PP, obri una guerra fiscal provocant competència entre les mateixes autonomies.
Avui, de fet, el diari El Mundo explica que la Comissió Europea ja està treballant amb el govern d'Espanya en una reforma fiscal que entrarà en vigor el primer trimestre de l'any que ve i que inclourà, precisament, una harmonització fiscal a tot el país. El mecanisme per posar una mica d'ordre a les diferències impositives entre territoris serà establir uns topalls en els impostos cedits, és a dir, que cadascun pugui tenir un marge de maniobra per a pujar o rebaixar aquests tributs, però fins a un límit per dalt i també per baix, Montse Martí.
Hi ha diferents receptes per posar fi a la guerra fiscal entre territoris a l'Estat. El ministre Escrivà va parlar de recentralitzar impostos, és a dir, que tots els impostos fossin com l'IVA i l'impost de societats, que a tot arreu és igual, el recapta l'Estat i després reparteix els diners a la
les comunitats. L'expert fiscal i professor de la UPF, Albert Segués, ho veu complicat, aquestes alçades, perquè seria, diu, anar enrere en l'estat de les autonomies. Segués creu que la manera d'ordenar el desgavell és limitar el marge de maniobra que tenen ara les autonomies per abaixar o apujar impostos.
És dir, vale, podeu canviar els impostos, però sense passar-vos. Es tracta de valorar quin és el topall. És a dir, que la meva factura fiscal, pel fet de viure a Barcelona o a Madrid, no fos excessivament diferent. Clar, pensa que un tio amb un patrimoni posa, jo què sé, 10 milions d'euros són 180.000 a pagar. Clar, 180.000 euros cada any que t'estalvies.
Segués diu que d'aquesta manera les autonomies no podrien bonificar un impost al 100%, com han fet a Madrid i ara a Andalusia amb l'impost de patrimoni.
Per cert, que el govern espanyol també ha acordat reduir l'IRPF a alguns artistes, en concret els que tinguin uns ingressos de menys de 15.000 euros anuals. Passaran del 15% actual a pagar un 7%. A banda, també reduirà l'impost en els contractes que siguin de menys d'un any, que passaran del 15% al 2%. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista, La Vanguardia i col·laborador del Món RQ, Pedro Ballín.
Murcia se ha unido al strip poker autonómico de Madrid y Andalucía y dice que también va a suprimir el impuesto de patrimonio. Dentro de nada dirá que está infrafinanciada y solicitará más recursos al Estado para pagar la minuta de los servicios que presta, sobre todo si están privatizados, porque como vemos con la sanidad madrileña, cuanto más privatizado está un servicio, más caro le sale al erario. Lo hacen para atraer inversiones, si pueden ser catalanas mejor, dice el presidente andaluz, pero en realidad el impuesto de patrimonio no se aplica a las inversiones, sino a la acumulación. No es al dinero que fluye, sino al que coge polvo bajo el colchón. Una caza de ricos, como dice el gobierno vasco. Moreno Bonilla presume que por primera vez Andalucía está en el debate, se está haciendo famosa. Deberían aprovechar que Andalucía está en boca de todos para apostar por el turismo, que tienen unas playas infinitas casi desconocidas.
En aquest ambient que tot s'hi val contra Catalunya, el Parlament de Castella i Lleó es va debatre ahir sobre la nova llei d'educació. Una qüestió que va servir el parlamentari de Vox, Javier Bernardo Teira, per advertir del fanatisme ideològic a les aules de Catalunya. I clar, per parlar de la situació de les aules a Castella i Lleó, va posar d'exemple el que ha passat a Catalunya. Bé, concretament va posar d'exemple el que diu ell que ha passat a Catalunya. Assegura que es va deixar a un alumne sense dinar uns quants dies com a forma de pressió al pare que reclama el 25% de castellà.
Imaginen la mirada borrosa, arrasada por las lágrimas de miedo e impotencia de ese niño, su estómago contraído y el pecho oprimido por la angustia. Imaginen el eco de las bandejas y el griterío infantil sonando en el silencio de la conciencia de ese niño maltratado por el sistema.
Això ho recull avui La Vanguardia, el forat del pany, i el que hem fet avui al Món RQ és posar-li la veu del personatge en qüestió. Per cert, encara sobre Vox, atenció, perquè avui hi ha una entrevista molt interessant de Macarena Olona a l'ABC. Macarena Olona, candidata de Vox a Andalusia i que va abandonar el partit presumptament per una malaltia, acusa ara Vox de falta de respecte i de manca de democràcia interna. En una entrevista a l'ABC, l'exsecretària general del Congrés critica que el partit sigui excloent, tot plegat després que anunciés que abandonava la política un cop van passar les eleccions andaluses amb un resultat més discret del que esperaven i que ara hagi obert la porta a tornar a la primera línia. Ella ha demanat reunir-se amb Santiago Abascal i lamenta que això ha posat en marxa una maquinària de triturar carn, literalment, per linxar-la. No entén que s'anteposin els egos personals del partit de Vox als objectius del projecte. Malgrat tot, descarta Macarena Olona crear un nou partit. 2:02 PM, la vaga de 24 hores als autobusos de Barcelona provoca ja aglomeracions a la majoria de línies de TMB. Aquesta hora els serveis mínims són del 40% i els piquets no han permès que surtin més autobusos dels pactats. Comprovem la situació a aquesta hora al centre de Barcelona. Des de l'avinguda Diagonal, informa Josep Ferrer.
En el recorregut que estem fent pel centre de Barcelona veiem com els autobusos circulen plens a les parades, s'acumula força gent i el temps d'espera és més llarg del que és habitual. TMB ha indicat que s'estan complint els serveis mínims, uns serveis que la direcció de l'empresa considera insuficients i creuen que provocarà llargues cues de viatgers durant tota la jornada. Per la seva part, el comitè d'empresa s'ha queixat que els serveis mínims es van comunicar tard, cap a les 9 del vespre d'ahir. Els piquets informatius vetllen perquè es compleixin escrupulosament els serveis mínims. Fins ara, 5 treballadors no haurien seguit la vaga. Fins a 9:45 els serveis mínims seran del 40%, igual que entre les 4 i les 8 de la tarda. Durant la resta de la jornada només circularan el 20% dels autobusos.
Gràcies, Josep. Cal recordar que la vaga d'avui només afecta els autobusos de TMB, és a dir, els que circulen bàsicament només per dins de la ciutat de Barcelona. El metro, que també és de TMB, funciona amb absoluta normalitat. I els nitbusos també, perquè els operen altres empreses de transport. A tot plegat, aquí cal afegir-hi que avui Barcelona se suma el dia sense cotxes, aquella iniciativa que es fa cada any durant la Setmana Europea de la Mobilitat. Aquest any hi haurà menys carrers tallats, però s'han previst una vintena d'activitats. Entre altres, carrers com Bailén, Felip II i la carretera de Vallvidrera quedaran tallades o limitades en alguns moments del dia per fer tallers, xerrades i jocs. I encara relacionat amb la mobilitat, les obres per soterrar les vies de Rodalies a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, començaran almenys 6 mesos més tard del que estava previst. És a dir, la broma que per la gent és això de les obres a les vies de Montcada i Reixac, pobre, és que és increïble. El projecte que havia de començar el gener de l'any que ve s'ha lentit per un recurs judicial i amb la represa també que algú revisa el pressupost de l'obra per l'encariment. Ara, doncs, el govern d'Espanya tornarà a licitar el projecte amb un 30% més de pressupost. Això sí, fons de la Moncloa han assegurat a RAC1 que en cap cas l'obra quedarà aturada encara que es pugui alentir una mica. 8:45 del matí, les dues empreses encarregades del transport escolar es culpen mútuament de l'error comès amb la nena de Sitges que es va passar 7 hores tancada a l'interior d'un autobús. L'empresa de transports diu que la responsabilitat és dels acompanyants i l'empresa de monitoratge afirma que el conductor també hauria d'haver revisat el vehicle. Informa Mar Poyato.
Hi ha tres parts implicades en el cas de la nena de 3 anys de Sitges. L'empresa de transports, l'empresa encarregada del monitoratge i l'escola. Doncs bé, ningú se'n fa responsable d'haver-se-la oblidat dins de l'autobús escolar i que estigués sola durant 7 hores. El gerent d'autobusos Planes, Josep Albert Vallcorba, explica que el decret que regula el servei escolar de transport diu clarament que els acompanyants tenen la funció de controlar els alumnes.
En el cas que nos ocupa, las acompañantes no se dieron cuenta que una de las niñas que iba en el autobús tocar, cuando llegó por la mañana a la entrada del colegio, pues no bajó y se quedó en el coche. ¿Quién es el responsable y quién es el que, de acuerdo con la legislación, le corresponde controlar esta situación? Le corresponde controlar esta situación a los acompañantes.
Però la Fundació Pere Tarrés, responsable de les monitores, apunta que el xofer també hauria hagut de verificar que a l'autobús no hi quedava ningú.
A més, segons vam avançar ahir aquí al món a RAC1, no és el primer cop que això passa en autobusos de la mateixa companyia i a la mateixa escola. Hi va haver un altre cas ara fa 16 anys i la nena oblidada va necessitar tractament per poder superar el trauma. Era el primer dia de classe, la nena començava a P3, va pujar l'autobús escolar a primera hora del matí, però quan va arribar a l'escola no en va baixar i el conductor va marxar a les cotxeres. 4 hores més tard, un altre xofer la va veure dins del bus aparcat, picant els vidres i plorant. Ningú va avisar els pares. La mare, Eva Calvo, va parlar amb el món a RAC1 i va dir que la van haver de portar la nena al psicòleg.
I em van deixar pujar al bus amb ella als matins. Jo pujava amb ella, però res a fer. Res a fer, no podia, no hi havia manera. Vam portar-la a una psicòloga, i la psicòloga ens va dir que la nena, que clar, que això era depèn dels casos, però la nena ho havia posat molt malament, es pensava que no veuria més els seus pares, i que clar, que això era un trauma que portaria sempre.
Finalment va decidir portar la nena a una altra escola on no li calia agafar el transport escolar per arribar-hi. I encara hem de parlar d'un altre cas similar a Vilabertran, a l'Alt Empordà. Uns pares han denunciat que la seva filla de 5 anys es va quedar 2 hores sola al casal d'estiu. Els monitors se la van descuidar i van marxar d'excursió a la platja amb els altres nens. Això era el 29 de juliol i ara els pares s'han decidit a fer-ho públic arran del cas de la nena de Sitges. La mare lamenta sobretot que no l'avisessin de seguida quan va passar i que li diguessin que la criatura havia passat només 20 minuts sola quan en realitat van ser 2 hores. El cas ja està en mans d'advocats i la nena també ha necessitat ajuda psicològica. 8:33. Continuem amb els apunts aquí al món a RAC1. El diari El Mundo publica avui nous documents confiscats a la investigació del cas Barçagate. Si ahir li va tocar el rebre Leo Messi, les seves exigències per renovar, avui el protagonista Gerard Piqué, a qui la junta directiva de Josep Maria Bartomeu va acusar l'any 2018 de generar un, literal, gravíssim perjudici amb la producció de La Decisión, aquell documental en què el francès anunciava que es quedava a l'Atlètic de Madrid i donava carbasses al Barça. Pel que llegim, aquest documental va ser la gota que va fer vessar el got de la paciència de Bartomeu, a qui no li agradava ni un pèl la manera com els interessos empresarials de Piqué entraven en conflicte, segons ell, amb els del club. A partir d'aquí, l'aleshores president del Barça li va demanar un informe al llavors cap dels serveis jurídics del club, Román Gómez Ponti, i que aquest va concloure el següent, que Piqué va mantenir la imatge del club del president i dels directius i que el central va generar un gravíssim perjudici en fer públic l'assistència de negociacions amb un jugador com Antoine Griezmann que tenia contracte amb l'Atlètic de Madrid. Amb això, i també amb la participació de Piqué en altres negocis com els del eGames, Gómez Ponti proposava una sanció, atenció a la proposta, del 25% de la fitxa mensual de Piqué, és a dir, uns 300.000 euros. Però finalment el club es va fer enrere amb l'objectiu d'evitar una persecució mediàtica i estalviar-se pressions per convocar eleccions anticipades. D'aquesta manera, i sempre segons El Mundo, el club es torna a arronsar amb un jugador de pes de la plantilla, igual com el Leo Messi el 2020, quan Bartomeu va acceptar gran part de les seves exigències per la renovació. Gratant a l'audioteca, val la pena recuperar dos documents d'aquell moment en què el Barça es va emprenyar pel paper de Piqué en el documental de Griezmann. Ens hem de situar al juny del 2018, quan l'aleshores vicepresident esportiu Jordi Mestre va ser l'encarregat de fer públic el malestar de la junta directiva de Bartomeu.
El president va parlar amb Gerard Piqué per traslladar-li que la seva intervenció havia generat sorpresa i malestar al club i entre molts barcelonistes. En parlarem internament amb el Gerard Piqué i en Samuel Umtiti quan es reincorporin després del Mundial.
I la resposta de Piqué des de Rússia, on el central estava disputant el Mundial amb Espanya.
No tengo ningún problema. Cuando quiera, pues tiene mi teléfono y sabe dónde está el vestuario, hablamos sin problema.
Més enllà, ara de tot, quan acabi d'explicar el que surt avui al Mundo, em permetreu que doni una mena de davantal a aquesta hora del matí sobre aquest tema. Més enllà de tot això, com deia, avui el Mundo també destapa l'últim contracte de Gerard Piqué amb el Barça, valorat en 140 milions d'euros bruts des del 2017 al 2022. Diu el diari que el central li va demanar a Bartomeu ser el central més ben pagat del món i que ho va aconseguir superant Sergio Ramos. Tot i això, val a dir que Gerard Piqué va reestructurar el seu contracte per la pandèmia del coronavirus i que ara el que sabem és que percebria 2,3 milions per semestre, tal com ell mateix va publicar a les seves xarxes. Sigui com sigui, continua el degoteig d'informació requisada pel cas Barçagate i publicada de Pol Mundo, que ja ha anunciat que demà donarà detalls sobre la marxa de Neymar al PSG. Mentrestant, el Barça ja ha condemnat aquestes publicacions en un comunicat on assegura que està empipat i que tot plegat es tracta d'una filtració interessada. Davant de tot això, el club afegeix que estudia emprendre accions legals contra el Mundo perquè la informació publicada forma part de la instrucció d'un cas i que, per tant, s'està temptant contra la reputació i la confidencialitat del club blaugrana. Sobre això que està passant, hi ha un element que crec que és bàsic de poder dir. És a dir, clar, imaginem que va passar, això va passar. És a dir, hi ha un dia que es presenten uns policies a les oficines del Barça per ordre d'un jutge. El que fan és recollir material, ordinadors, documents en paper i aquests policies el que fan per ordre judicial és posar-ho en un jutjat. Perquè ho han reclamat, perquè hi ha una causa oberta. Per tant, què està fent el jutge? El jutge està buscant un material concret i relacionat, suposadament, amb això que s'ha anomenat Barçagate i que va destapar fa uns mesos la SER. Per tant, això és un tronc. Busquen informació sobre el Barçagate. Totes les fulles del tronc que no tenen res a veure amb el Barçagate es tallen. I en condicions normals, aquestes fulles que es tallen han d'anar a la brossa, a la paperera, i ser cremades perquè no formen part del tronc judicial que reclama el jutge. No sé si m'explico, però ho intento fer. Per tant, aquest material, que aquestes fulles, que haurien d'anar a la brossa, curiosament estan dins un pendrive que va parar a la taula del diari El Mundo. Clar, això és gravíssim. Això és gravíssim. Si estem parlant que gent que ha de vetllar pels interessos personals d'una gent a qui li han entrat i a qui li han requisat els ordinadors i els papers, tingui el que tingui allà, perquè un ordinador en una empresa pots tenir fins i tot coses personals teves. Que això, aquestes fulles, es retallin i vagin a petar amb un diari. Clar, i en aquest cas estem parlant de correus electrònics sobre una negociació d'un contracte, que no té res a veure amb el Barçagate. Vaja, crec que és molt greu el que ha fet el jutjat en qüestió, i el jutjat en qüestió, o la policia, o qui hagi estat. De fet, ahir, aquesta pràctica de la filtració gairebé a granel de documents durant el procés judicial és tan alarmant i generalitzada que fins i tot l'advocat Xavier Milero explicava i aquí al Món RQ que l'administració ja pot anar posant fil a l'agulla i que ho està fent, que en alguns procediments ja s'està afegint marques d'aigua als papers per intentar dificultar que es facin públics.
Ara s'està començant a fer, a posar una aigua a tota la documentació on, quan tu tens la clau d'accés al sumari judicial, apareix el teu nom imprès. Perquè si vols fer difusió de tots aquells documents, se sàpiga d'on venen. Jo, si entro a la plataforma judicial, tots els papers porten una marca d'aigua grossa amb el meu nom, per dificultar-me perquè jo no pugui procedir a la filtració, o com a mínim perquè no es pugui utilitzar aquesta documentació.
És que, de fet, el Barça el que veus és, clar, és clar, que aquí pot passar una cosa molt bèstia. És que aquí pot passar una cosa molt bèstia. És que, clar, això entran un dia als ordinadors de casa i trobaran, i poden dir el que els doni la gana sobre converses que un pugui haver tingut amb altres periodistes, o que pugui tenir amb polítics, o que pugui tenir, és clar. I la gent exactament el mateix. Estem parlant de, repeteixo, informacions que no són del nucli de la investigació per la qual el jutge ha donat l'ordre als Mossos d'Esquadra perquè entrin a casa, perquè entrin al club per agafar aquestes informacions que no tenen res a veure amb el Barça-Gate, que és el que s'està investigant. O el Barça s'ha convertit en l'ase de tots els cops. I aquí una altra cosa que també em sembla un element molt important. Pensem un element molt important, que és que contra el vici de demanar i a la virtut de no firmar. És a dir, el contracte de més, el contracte, bueno, és algú, això, algú firma, però aquest és un element col·lateral. I després una altra cosa que em sembla encara més interessant de dir, i permeteu-me que avui m'allargui més amb aquest tema, perquè crec que és així. Això, aquests pendrais, aquestes informacions surten just després que, i això no ho sap pràcticament ningú, perquè no es parla. Aquí portem 3 mesos, entre poc i massa, parlant de palanques. Paraula espantosa, per cert. Però, en fi, parlem de palanques econòmiques. No sé, anava a dir que aixequi la mà qui sàpiga que el Madrid ha firmat una palanca fa uns dies amb Sixth Street. Però ningú diu. És que és molt bèstia. És que, clar, tot plegat és una sensació com molt estranya. I, evidentment, la informació és veraç, eh? La informació del Mundo és absolutament veraç. I una altra cosa, amb el tema també, és veritat, que amb el tema de Gerard Piqué, tothom està molt emprenyat al club. Però no passa res. Farem 30%, Gómez Ponti. Oh, tots molt emprenyats. Fa una roda de premsa i no passa res. I, per tant, això va quedar amb res. Entre altres coses, perquè no va arribar ni a la taula de la Comissió d'Ètica, que en aquella època presidia Maria Teixidor, que ni ho va rebre aquesta informació, aquest informe del club. Però, en fi, en qualsevol cas, sobre la gestió que Bartomeu va fer de les exigències d'aquella plantilla, escoltem el comentari que signa la periodista La Vanguardia i col·laboradora del Món RQ, Anaïs Martí.
El 2018, quan Gerard Piqué reclamava ser pagat com el millor central del món, el Barça no guanyava una Champions des del 2015 i el barcelonisme ja vivia immers en una nostàlgia que Bartomeu es va encarregar de renovar constantment, víctima de la por que va deixar la marxa de Neymar. Vista en perspectiva, és molt fàcil criticar les exigències de Piqué. Vista en perspectiva, encara és molt més senzill fer-ho amb el capità instal·lat a la banqueta permanentment. Però, com diu la dita en castellà, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, i la decisió final la tenia Bartomeu. Al final, tota la vida costa el que un està disposat a pagar. Per cert, molta investigació interna quan Piqué va fer de productor de la decisió de Griezmann, documental que, segons l'informe del club, va perjudicar la imatge del Barça. En canvi, sembla que a Bartomeu no li va semblar gens contraproduent que Piqué fes de director comercial i portés a recut en el Camp Nou després del polèmic patrocini de Qatar.
Gràcies, Anaïs. Mentrestant, Shakira ha trencat el silenci en una entrevista a la revista Elle dels Estats Units, denuncia que s'ha sentit perseguida fiscalment a Espanya, assegura que Hisenda actua en campanyes de premsa per erosionar la reputació dels contribuents, fins i tot sense tenir-ne proves. No només en casos de famosos com el seu o el de futbolistes com Cristiano, Neymar o Xavi Alonso, sinó també de ciutadans corrents. Diu Shakira, és el seu estil. A més, considera que quan l'agència tributària va veure que començava a sortir amb Gerard Piqué, literalment, va començar a salivar. i va voler aprofitar-se del fet que la seva feina la portés a passar molts dies fora d'Espanya. Tot i això, insisteix que és totalment innocent i confia que la justícia li doni la raó. A banda, Shakira també parla per primer cop de la seva separació del Gerard Piqué, diu que ni ella ni els seus dos fills poden fer vida normal perquè els paparazzis la segueixen a tot arreu. És molt crític amb el paper de la premsa espanyola, lamenta que està sent molt invasiva amb la canalla i que està muntant un circ amb especulacions que sovint són mentida. Per això reclama als mitjans de comunicació que els deixin espai per protegir-los. Un segon, que són pràcticament 3:15, ara tornem aquí al món a RAC1.
Parlem. National Nederlanden fa més de 175 anys que ajuda els seus clients a tenir cura del que més els importa. Avui tenim la Susana Fuentes, la seva directora de data. ¿Cuál es vuestro propósito de empresa?
En National Nederlanden queremos ser útiles para nuestros clientes en el momento y canal precisos. Por eso usamos innovadoras técnicas de procesamiento de datos e inteligencia artificial anticipándonos a sus necesidades, como con el seguro de vida Contigo Familia.
A NN Spana Punés descobrireu totes les seves solucions. Gràcies, Susana.
A vosaltres.
Relax, et busco un mantra, repeteix-lo i entra en mode zen.
Ok, no paguis fins a 2023. No paguis fins a 2023. No paguis fins.
Condueix en mode zen en tota la gamma Citroën i no paguis fins a 2023. I a més, amb punt de càrrega inclòs en elèctrics. Citroën. Finançant-lo amb PSA Financial Services. Condicions a Citroën.es.
Tens un deute constant per culpa de la teva targeta de crèdit? Pots tenir una targeta revolving que aplica interessos abusius i t'endeuta per tota la vida. Per una compra de 900 euros pots arribar a pagar 2.900 euros. Cancela el contracte i recupera els teus diners. Truca'ns al 900-264-990. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
A Consum tenim l'oferta de quarter posterior de pollastre de criança certificada que t'encantarà. Demana-li al mestre de la frescor algun consell per cuinar-lo al forn o guisat. Fins al 26 de setembre, emporta't el quarter posterior de pollastre de criança certificada a només 4,75 al quilo. Consum, junts, és cooperativa.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't-ho sempre. Ho has de fer.
Mal de cap? Helocatil 650 mg amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor i la febre. Helocatil, d'absorció ràpida contra el mal de cap. A partir de 14 anys. Ferrer, llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Vols que el teu fill estudiï un curs de la ESO o batxillerat a l'estranger?
Hays Idiomes, amb més de 30 anys d'experiència, t'ajudarà a triar el millor destí amb les millors condicions.
Informa't també sobre els nostres cursos d'estiu a l'estranger amb família o residència.
Hays Idiomes, troba'ns a Barcelona, al carrer París 168, cantonada amb Montaner.
hesidiomes.com.
Si tens més de 18 anys i una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, l'ONCE compta amb tu. Suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'ONCE. T'oferim l'oportunitat d'exercir una professió amb la qual et relacionaràs amb molta gent i que et donarà accés a nombrosos beneficis de caràcter social. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social ONCE t'esperem.
Per a molts, el setembre comença l'any. El que no saben és que també comencen els Opel Anniversary Days. Vine a celebrar els 40 anys d'Opel Corsa amb avantatges únics i entrega immediata a l'Opel Corsa, Crossland i Mokka. I del 19 al 24 de setembre, vine a veure'ns en les nostres jornades de portes obertes. Més informació a opel.es.
48 minuts. En només dos mesos, el 061 ha rebut més de 1.700 trucades relacionades amb el suïcidi. Són dades entre finals de juny i el 30 d'agost, quan es van incorporar al servei una cinquantena de psicòlegs i psiquiatres per atendre les persones amb idees suïcides que hi trucaven. Per donar a conèixer aquest servei, el Departament de Salut comença una campanya molt punyent de l'estil de les de trànsit perquè el suïcidi deixi de ser un tabú i tothom que ho necessiti reclami ajuda. Laia Colomer.
Ho fa amb missatges durs com viure ja no em fa il·lusió o sense mi estaríeu millor. L'objectiu és que persones amb idees suïcides s'hi sentin reflectides i sàpiguen que poden trucar al 061 per demanar ajuda. També es dirigeix a tota la població perquè si algun cop senten que algú proper diu una frase com aquestes, no les passin per alt ni pensin que exageren. Pel conseller de Salut Josep Maria Argimon, és clau trencar l'estigma del suïcidi i sobretot parlar-ne.
La persona pensa això, no tinc solució, no té solució el que m'està passant, no tinc il·lusió per viure, no? Sense mi estaríeu millor, això és el que ell pensa. Darrere està el 061, el telèfon, que és... podem evitar-lo parlant-ne.
De les 1.716 trucades que el 061 va atendre entre el 20 de juny i el 30 d'agost, 6 de cada 10 van ser de dones i més d'un 40% a la nit i a la matinada. No només hi truquen persones amb idees suïcides, sinó també familiars i professors preocupats per un cas proper.
En una entrevista al Nostre de RAC1, el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, va explicar quin és el protocol quan una persona truca al telèfon per avisar que es vol suïcidar. El primer que cal fer, sobretot, és escoltar. Escoltar la persona i mantenir el contacte telefònic fins que arriba un equip mèdic a casa seva.
Afortunadament, més de la meitat dels casos no cal enviar un equip perquè aconseguim reduir la situació de crisi suïcida i l'angoixa que està passant aquesta persona i la connectem amb un equip, amb un tractament ambulatori a través de l'activació del codi risc suïcidi.
I sobre la salut mental i el món RAC1 vam conversar amb Mai Meneses, exconcursant d'Operación Triunfo, més coneguda professionalment com a Nena de Conte. Acaba de publicar una biografia en què explica les llums i ombres de la seva carrera i revela, entre d'altres, com li va costar digerir l'èxit després del programa, la relació que va tenir tòxica amb la seva exparella, l'abús de les drogues durant molts anys i els problemes de salut mental que ja arrossegava des d'abans de OT.
Empezó en Luz de Gas un día que se me ocurrió fumarme un porro antes del concierto y se me cruzaron los cables.
¿Y qué pasó?
Pues que yo escuchaba como que la gente en vez de aplaudir me gritaban, se reían de cómo cantaba, un poco... O sea, esa sensación de tener como que poner una especie de pared...
¿Pero tú realmente?
Entre la gente y yo.
Meneses va demanar trencar el tabú de parlar d'una vegada per totes de la salut mental. I on tenen un problema de salut greu i que va a l'alça és als Estats Units, concretament amb el fentanil, que és una droga 100 vegades més potent que la morfina i 50 vegades superior a l'heroïna. Avui llegim a La Vanguardia que els traficants de drogues intenten fomentar l'addicció entre els nens i els adults joves, fent que les pastilles d'aquesta substància semblin caramels. D'aquesta manera les presenten en forma de píndola de diferents colors, cosa que les fa més atractives als ulls dels menors. De fet, les morts de dos nois de 13 i 15 anys ha fet disparar totes les alarmes a Texas. A més, aquests joves acostumen a recórrer a xarxes socials com Snapchat o TikTok per comprar aquest tipus de substàncies, que sovint estan barrejades amb dosis mortals de fentanil. Sense anar més lluny, les últimes xifres fetes públiques als Estats Units posen de manifest que el fentanil està matant més de 200 joves als Estats Units cada dia i ja és la primera causa de mort entre els adults de 18 a 45 anys. Poca broma amb el fentanil i encara parlant de salut i ara parlant de TikTok. TikTok ha eliminat totes les publicacions que recomanaven medicaments que podien servir per fer perdre pes a menors de 18 anys. Una investigació de la revista que està especialitzada Pharmaceutic Journal havia descobert perfils que aconsellaven a la resta d'usuaris prendre pastilles contra la migranya o l'epilèpsia si volien aprimar-se. TikTok és una xarxa social cada cop més popular, especialment entre els adolescents, i per això s'havien multiplicat les veus que alertaven del risc per la salut del jovent que representaven aquest tipus de perfils. El nou pla contra les ocupacions que ha anunciat el govern ha provocat una altra disfunció entre Junts i Esquerra. El govern català modificarà el Codi Civil per permetre que els veïns passin a l'acció en aquells casos d'ocupacions en què el propietari de l'immoble no estigui fent res per solucionar els problemes de convivència o bé que s'hi cometin delictes. Una iniciativa que promouen les conselleries de Justícia i Drets Socials, conselleres de Junts, i que ha sorprès a Interior, conseller d'Esquerra. Des d'Interior admeten que no els havien informat i que haurien agraït saber-ho abans, atès que la lluita contra la delinqüència és competència dels Mossos d'Esquadra. Fonts de Justícia argumenten que no ho havien comunicat perquè consideren que la mesura no afecta cap competència d'Interior. Si aconseguim aquest canvi, la modificació impulsada pel govern català apunta directament a bancs, fonts d'inversió i altres grans tenidors que molts cops arrenten les mans. Ho explicava la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Sovint també aquests immobles que són a mans de grans tenidors estan precisament aquí, aquestes ocupacions delinqüencials, perquè saben que aquests propietaris no actuen, fan aquesta deixació de funcions i per tant és camp abonat perquè les màfies continuïn fent i causant aquests greus problemes.
I no només això, com deien, també es canviarà la llei per sancionar els grans propietaris que demostrin passivitat davant d'ocupacions conflictives. Benet Iñigo.
Els propietaris tindran un mes per denunciar les ocupacions de pisos i locals on s'hi cometin delictes o que malmetin greument la convivència. Si no ho fan, per un costat els veïns o els ajuntaments podran presentar ells la demanda al jutjat. La consellera de Justícia explica que en aquest cas ells hauran de recollir la informació.
Comunitats de propietaris i administració local haurà de documentar aquesta repercussió en la convivència de veïnal i en base a aquesta acreditació del fet es presentarà aquesta demanda si el propietari en aquest mes de termini que té no ho fa.
Però a més, el govern canviarà la llei de l'habitatge per sancionar els propietaris amb multes de fins a 90.000 euros o fins i tot obligant a cedir el pis, com explica la consellera de Drets Socials, Violant Cervera.
El que volem és sancionar els grans tenidors i a la Sareb perquè continuen sent un problema i volem que siguin part de la solució i actuen en molts cops amb deixadesa davant d'ocupacions causant, com dèiem, un greu perjudici.
Els canvis afectaran els immobles de grans propietaris i en cap cas serviran, diuen, per desallotjar famílies vulnerables. No estaran en vigor, en tot cas, fins que passin pel Parlament i això es pot allargar mesos.
El govern espanyol preveu penes de presó pels clients que paguin per mantenir relacions sexuals amb persones obligades a prostituir-se. El Diario.es ha tingut accés a l'avantprojecte de llei contra el tràfic de persones que està preparant el Ministeri de Justícia, que inclourà una reforma del Codi Penal per condemnar entre 1 i 4 anys de presó les persones que paguin per mantenir relacions sexuals amb algú que està sent obligada a exercir la prostitució. Això sí, si el client no n'és conscient, la pena rebaixaria entre 6 mesos i 2 anys i mig de presó. Si la llei acaba tirant endavant, seria el primer cop que Espanya castiga els clients de la prostitució i no només els proxenetes. La treballadora del bingo, assassinada d'un tret en l'atracament de dilluns a Tortosa, només havia d'estar 3 dies més fent una substitució com encarregada, segons explicava la família a RAC1. Era una treballadora experimentada, havia baixat a Tortosa per fer un favor a l'empresa per la baixa d'un company. Mentrestant, avui estem pendents de saber si la dona detinguda passa a mans del jutge i entra a la presó mentre el tercer atracador continua fugit a França. Esteve Giral.
Almenys una dotzena de cries d'os s'han albirat durant l'estiu a municipis de França pròxims a la frontera.
Vaja, que sapiguem, aquest no és l'Esteve Giral i ho sabem segur perquè el tema no és aquest. Aquí us menys l'Esteve Giral amb aquest tema. Per cert, que els Mossos investiguen un possible assassinat masclista a Campdevànol, al Ripollès. Els agents han detingut un home acusat de matar la seva parella, una noia de 21 anys, que van trobar morta ahir al vespre al seu pis. Si es confirma, serà la cinquena dona assassinada a Catalunya aquest any a mans de la seva parella o exparella. Per cert, que a Reus els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora d'una persona gran que, per presumptament haver-la matat, va ser la mateixa cuidadora qui va trucar a emergències dient que la víctima havia caigut, però les lesions no encaixaven amb el que era la seva versió. Ara sí, parlem amb Esteve Giral sobre aquesta treballadora del bingo assassinada d'un tret dilluns a Tortosa, que estava fent una substitució i que només li faltaven 3 dies per acabar-la. Una informació que ha conegut l'Esteve Giral a RAC1.
L'Olga López del Castillo, de 50 anys, veïna de Badalona, hauria deixat en molt pocs dies la feina al bingo de Tortosa perquè tenia ja una nova destinació en un altre bingo, a Berga. De fet, a Tortosa s'hi estava en un hotel i tornava habitualment a Badalona. En els últims 15 anys havia treballat en diferents bingos i sales de joc, també a Barcelona. El germà de la víctima, el Pepe López del Castillo, avança a RAC1 que faran tot el que puguin perquè es castigui els culpables de l'assassinat.
Se l'han arrebatado demasiado pronto y aunque sabemos que no nos la va a devolver nada, vamos a personarnos en la causa para intentar evitar que los culpables no puedan volver a causar este inmenso dolor a nadie más.
El seu germà ha explicat també a RAC1 que l'Olga era una persona culta, molt amable però amb un fort caràcter. Explica que no sap què va passar dins del bingo la matinada de dilluns durant el tiroteig, però assegura que si algú li digués que l'Olga va plantar cara als tres atracadors, ell s'ho creuria.
I dimarts que ve arrenca el judici d'un cas inèdit a Catalunya, el d'un assassinat comès per inducció. Segons explica avui el Toni Muñoz a La Vanguardia, al banc dels acusats hi haurà Ismael Molina, que fa 3 anys va matar son pare a casa seva a Vilanova i la Geltrú i després va calar foc al domicili per amagar pistes. El mateix jove, de només 20 anys, va acabar confessant el crim poc després. Però la investigació dels Mossos d'Esquadra va revelar incoherències i es va arribar a la conclusió que l'assassí va actuar induït per la seva parella, Alba Andreu, que durant mig any l'havia manipulat fins al punt d'incitar-lo a cometre aquest crim per robar els diners de la víctima. Segons la fiscalia, aquesta jove va aïllar el seu nòvio del seu entorn, li va anul·lar la personalitat i va crear una sèrie de personatges ficticis a través de WhatsApp que van acabar per desorientar el jove, i quan va rebre l'ordre de matar el seu pare, ho va fer sense dubtar. La inductora de l'assassinat s'enfronta a una petició de 34 anys de presó i per l'autor del crim la fiscalia demana 25 anys d'internament en un psiquiàtric. Desenes de veïns d'Arenys de Mar al Maresme viuen en un malson des de fa mesos. El motiu són unes plagues de rates que no paren de créixer. Des d'abans de l'estiu la situació només empitjora. Ho va explicar el contenidor del Món RQ diversos veïns d'Arenys com la Victòria.
Hi ha una veïna, per donar-te un exemple, una veïna del bloc del costat de casa meva que des de meitat de juny ha agafat unes 36 rates al seu pati. I ahir també parlant amb una altra veïna em deia que la veïna del costat... És que tothom et diu la veïna del costat. Ningú no diu jo, saps? És bastant difícil que la gent et digui, no? Diu, la veïna del costat em va venir l'altre dia amb una bossa i em portava 6 a la bossa.
De fet, els veïns asseguren que han passat aquests últims mesos de calor extrema amb les finestres tancades per evitar que les rates entressin a casa. Només poden ventilar fent guàrdia perquè asseguren que els rossegadors s'enfilen per les façanes i pugen i baixen pels cables de les antenes.
Des de que jo m'hi vaig assabentar, tinc tot tancat a Calicanto. Però sí que m'hi vaig trobar dissabte excrements a la finestra de la cuina per fora. O sigui, s'agafen dels cables de les parabòliques, de la fibra, i pugen i baixen com si tal cosa.